Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 11 minuts. Sergi Pàmies, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Que vindries acompanyat de José Manuel Villarejo, que és l'home
de moda. Però està, deu estar fent una entrevista, Bolo.
Sí, bueno, ara
s'ha no
destapat.
Sí, està, escolta, no para.
Avui he llegit el teu article a La Vanguardia. Dius que no et vas, no te'l vas creure de res, el Villarejo.
Bueno, era la intenció, no?, de l'entrevista, que quedés molt clar que mentia com per sistema.
Bueno, jo crec que...
Perquè a la mínima que li treien algun dato el posava en evidència. Mm. Per tant, jo és el que vaig entendre, eh? Però diguem que jo no soc molt curt amb aquestes coses. Em va semblar que era l'entrevista un mentider. Mm. És un especialista, diguéssim.
Per tant, si entrevistes un mentider, de què serveix?
Que queda clar en mans de qui estem.
El poses en evidència, també.
Però ara et faré una reflexió. Això que hem vist amb Villarejo, i que, per cert, també es veurà en un documental que es projectarà demà dimecres al Cinema Aribau, en aquest cas de Mediapro, no recordo exactament el títol, que és tot el clavegaram del poder, això passa a tots els països.
No, però aquí passa a la manera espanyola.
Ja,
això és com els calamars de la Romana. Vull dir que són coses pròpies, és com tirar una cabra des d'un campanar. Hi ha coses que són nostres. I aleshores, la manera com això s'ha portat en els últims 20 anys, el que vas veient per l'escletxa aquesta que et deixen entre la veritat i la mentida, és made in Spain, és marca Espanya.
I això, però tots els països tenen el seu segell.
Cadascú té la seva marca.
Però les plaques d'interior.
La marca Espanya té un...
No, això està clar. És
com quan fots un pernil bo. Saps? Tu dius, aquest aliment està prohibit en molts països. No et deixen anar a passar la frontera. Sí. Però és l'hòstia. Pues quan veies el Villarejo deies, ole tus huevos, saps? Vull dir,
bueno, és aquest estil paesa, Villarejo, aquesta
sí,
escola.
Sí, però a més a més el tio pues, es notava que estava fent això perquè està desesperat. I aleshores la tele amb això és molt cruel, amb la gent desesperada, molt. I tu vas veient que el tio està desesperat, tot i que es faci el clar, l'espanyol quan està desesperat es fa el xulo. Perquè per això és espanyol. I això, doncs, a mi em va reconfortar saber que continuem tenint personatges tan especials, tan esperpèntics, tan... Ara m'era igual si era veritat o no, era l'espectacle.
Ja. No, jo el vaig veure,
ara,
eh?
Ara, el que vaig deduir és que anava a mentir. Llavors, suposo que els mentiders, l'avantatge que tenen és que si entre 10 mentides colen una veritat...
Doncs
te n'adones.
Ja. Jo, no. Jo
però alguna veritat t'hauria dit.
Segur, ni que sigui per estadística. Mm. Sí, segur. Igual que un tio que diu la veritat, sempre alguna mentida se li cola. Mm. No, això no era rellevant. El que era rellevant és l'espectacle, anar veient com, en mans de qui hem estat, o estem, o se suposa que estem, o voldríem... Jo què sé.
Ja, però jo segueixo pensant que això, cada país, cada segell, però cada país
té el seu... Però fixa't, això va quedar rematat. Ahir va entrar per telèfon aquí en el programa.
Sí, per això dic que pensava que...
I va trucar la presidenta de la Comissió del Parlament.
Sí.
Allò era lo cutre a la catalana. O sigui, era d'una cutresa aquella trucada que deies, no és possible el que està passant. I sí, no era tan greu com el que deia l'altre, eh? Però hi havia com estratos, era com... planta joven de lo cotre.
Però tu, per exemple, tu creus que les clavegueres de l'estat rus...
Home,
tu creus que són millors que les clavegueres de l'estat espanyol?
L'Ebole estaria en el fons del riu de Moscou amb unes pedres als peus, ell i tota la seva família, i no hi hauria rastre d'Ebole ni de tota la seva família. O sigui, i el tio aquest, amb la gorra i les ulleres, no arriba a l'estació de Sants. No pot ni baixar. Si cada país té el seu sistema. Llavors, aquí, com que és campixa, doncs...
I els francesos, tu que has estat molt vinculat a França, perquè també el clavegaram francès d'un igual,
Francès no se l'acaba.
Per això t'ho dic, perquè cada país, si rasquem, i als Estats Units, què hem de dir del clavegaram als Estats Units?
Per això tenia gràcia l'ho d'ahir.
Snowden, per exemple, marxa del... Vull dir...
Però hi ha aquell home que està...
Bueno, és que tot és estrany.
A l'ambaixada d'Equador.
Sí, a Julian Assange, m'entens? Vull dir que veure cada... Tot això és clavegaram dels països que s'interconnecten.
Que els equatorians, en comptes de tenir el Julian Assange, tinguessin el Villarejo allà. Pues les juergues que hi haurien, o sigui, estaria tothom intentant entrar
Estava molt nerviós el Villarejo, tota l'estona bevia aigua i...
Sí,
estava,
i es veu que quan menteix fa una cosa amb la boca, que es veu que això ho tenen estudiant. I tota l'estona anava fent amb la boca, sí, i després tota l'estona està mentint.
I va sortir Papa Piquillo.
Sí, a moltes, a vàries pel·lícules. Però això el dignifica. Això el dignifica.
No, i Grey Jones li va passar el... Això ho veurem veure les imatges.
Pompis per la falda.
Això també. Però això és Espanya, eh?
Sí, sí. No, però vull dir que això passa...
Fixa't el programa del Tola.
Sí, sí.
Això és una cosa que hauríem de pensar-hi. Grey Jones. Carmen Maura, presentadora.
Sí.
Dos tios...
No, perdona, Doña Croqueta.
Doña Croqueta.
Doña Croqueta.
I dos policies que estaven en vaga, sí, sí, o en, sí, protestant, sí, no sé què. Un dels quals serà el dia d'endemà un astre de la porqueria. Hòstia, tio, un gran proveïdor de merda a tots els àmbits. Vull dir que el truques i li dius, escolta, m'has de fotre un pollastre gros, que és especialista en que la gent s'autolesioni. O sigui, tu parles una estona amb ell i t'agafes un punyal i comences a punyalar-te dins dels cotxes. Vull dir que realment, escolta...
Sí, sí,
jo vaig trobar-ho, em va... Vaig pensar,
he llegit que vas trobar a faltar rates a l'interrogatori.
Home, és que clar, menys un tio a darrere meu que m'anés empenyent i m'hagués dient són dolents, són dolents. Ostres, l'escenografia era brutal. Faltaven, sí, sí, rates teledirigides que anessin passant per sobre del cap del dèvole i que se sentís de tant en tant un crit del... No,
m'he quedat amb les ganes de preguntar a l'Ebola, els dos periodistes que hi havia en el vidre, ho veien allò pel vidre o està muntat allò?
No, estava muntat.
Ah,
està muntat, es notava més, que estava muntat.
Ah, sí? Però jo em vaig pensar que era sí. No, crec tot, a la tele
era molt teatre lliure, o sigui, l'escenografia...
No, però estava donant el pes, no?
Saps les obres poloneses?
Sí,
rotllo Stasi. I aleshores, sí, sí, això, jo no vaig entendre això, perquè semblava... Hi havia un punt de túnel del terror, Vull dir, la bruja pirula perseguint amb una escombra. Però tot el que era la substància informativa de la xerrada em va semblar sensacional.
Sí, sí, a mi també.
Sí, sí, a l'escenari et dic, vaig pensar, home...
Però ja que parlem d'anyos, perquè clar, aquest del Villarejo ja venia de l'època, venia d'en Tubi. Avui, aquests dies, s'està commemorant el 60 aniversari del Seat 600.
Carai!
I és per... volia preguntar, va ser el 27 de juny de 1957...
quan havia nascut jo.
No havies nascut?
No.
Bueno, doncs va ser quan el van posar a la venda. Costava, aleshores, 65.000 pessetes.
És molt poc. Molt, no? Devia ser.
De l'època...
Havies de demanar molt tanda, com els països de l'est.
Tal com ha explicat el meu pare, havies de demanar tanda, el color et donaven el que volien, les portes les que volien, i si era descapotable t'aguantaves i és el cotxe que... I pagar trinco-trinco, res de crèdits ni de... O sigui, havies de tenir la pasta, havies d'anar amb la pasta. La pregunta és si mai havies conduït un 600?
No.
No,
jo vaig conduir molt tard, vaig conduir a partir dels 35 anys.
Què dius ara, 35 anys?
Sí, quan van néixer els meus fills. Perquè ja la situació és... jo només he conduït quan ha sigut obligatori. Quan les circumstàncies m'han forçat a fer-ho. Però abans jo m'escaquejava, anava en taxi tot arreu.
Quants cops et van suspendre?
Em van suspendre dues vegades el...
Teòrica?
El teòric, un d'ells perquè em van insultar i me'n vaig anar.
Com?
Sí, un tio va entrar allà a la campana i va començar a fotre crits com si estiguéssim a la mili i vaig dir, escolti, jo tinc 35 anys, dos fills, ara l'haig d'aguantar vostè tractant-me com si fos una puta rata i me'n vaig anar. I
o sigui, era un examinador?
Un examinador, sí, però tenia tota l'habitació plena de gent amb grans, de purulents, i els tractava com si fóssim rates.
De 18 anys, tothom.
No vaig entendre. Va, se'n va tornar.
I vas agafar i vas tocar
el dos. Ja us vaig tornar i vaig aprovar. I després el pràctic, jo diria que la primera vaig aprovar, perquè vaig tenir una professora molt, 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 molt sèria del RAC. Vaig fer, no sé, 70 classes, em vaig deixar milers i milers d'euros.
Bueno, doncs aleshores sí que hauria estar, vull dir...
Però estava preparat.
Preparat.
No, pujaràs quan estiguis preparat.
Sí, jo vaig suspendre 5 cops, cops.
Sí. Pujaràs, m'agradava molt el concepte.
Sí, pujaràs amb un juic, perquè abans començaves la
allà davant del carrer Lliga. Sí, sí. I bé, va ser entretingut. Però mai vaig pujar amb un 600 com a conductor, però sí moltes vegades com a copilot o bulto, perquè ja saps que els 600 entrava la gent...
Quin va ser el teu primer cotxe?
El meu primer cotxe... no va ser meu, i era el segon cotxe de la família, que era un Volvo blanc.
Ah, ja vas entrar en Volvo.
Jo vaig entrar en Volvo. Només he conduït
Volvos. Dos Volvos.
Dos Volvos.
Però no està bé.
Perdona, vosaltres quan us vau examinar fèieu pista i ciutat o només fèieu ciutat?
No, jo ja feia ciutat.
Ah, jo vaig fer pista i ciutat.
No feia els conos.
No, ruta a la ciutat. Es tracta una mica l'examinador de veure si pot suspendre i d'aquesta manera renova els papers.
I és quan...
Sí.
Bueno, ara no entraré.
No conec. Sí que ja et dic que he estat molt... he acompanyat molt 600 i recordo que era un, era collonut el 600, era un gran cotxe.
Bueno, era collonut, però sempre estava espatllat, eh?
No, jo recordo que m'aguantaven i anava a llocs molt llunys. Si t'anaves a Saragossa, amb 600.
Havies de ser una mica manetes, eh? Ara tu, el motor, si l'obres, no saps ni, no sé on, ni on està l'oli.
Jo no sé ni on està la manilla que obre...
Doncs els que tenien 600 o tenien 850, de l'època, havies de, perquè s'escalfava l'aigua...
Ara estic pensant en comprar-me un cotxe per mi, perquè jo no he tingut mai cotxe. El que he tingut sempre era...
Era
com familiar em deixaven.
Heredat.
Sí, me'n deien, pots agafar-lo.
I serà un altre Volvo?
Però clar, un moment que ara potser no l'hauria d'agafar. Però bé, perquè ara hi ha molta gent competint a casa, a la meva família. I aleshores ara estic pensant, no, que collons Volvo, no puc pagar-lo un Volvo. Llavors estic pensant en aquests cotxes utilitaris que veig que anuncien per la tele, que són bastant bé de preu. Estan bastant bé de preu.
Però Volvo és de tot preu.
No.
Pensa que jo...
El primer Volvo pica ja, eh? El primer pica. Però...
Bueno, deixarem aquí. Ja t'ensenyaré un catàleg a veure si t'animes. A tot això, ara ja s'està commemorant el 25è aniversari dels Jocs Olímpics.
Carai, no me n'havia
donat. No, però no et parlaré d'això. Parlaré del 25è aniversari de l'Expo de Sevilla. No sé si havies fet...
Ostres, el curro. Hi havies
anat.
El curro.
Sí, el curro i tot allò, aquella...
No vaig anar-hi.
Aquella botadura d'una de les naus.
Sí. Recordo un reportatge del 30 Minuts, molt interessant, que quan estaven a punt d'inaugurar van entrevistar un taxista andalús graciós, un sevillano, un salero, espanyol també, dels nostres.
Del Villarejo.
Del Villarejo. I a Sevilla, en aquella època, es va construir el primer edifici intel·ligent. I aleshores, demostrant el que és Espanya i la seva grandesa, el taxista li va explicar al reporter de TV3, nosotros le llamamos el listillo. Perquè un edifici intel·ligent a Espanya és això. Com a molt, serà un listillo. O sigui, tot funcionarà, però bueno, te'n podràs fiar relativament. Si els ascensors estan tots espatllats, no t'estaràs.
I van anar o no?
I van anar. Bueno, li anava explicant. Era un 30 minuts molt maco, perquè era tot a través del taxista, els anava portant a llocs i tal, i era molt graciós.
No, o sigui, no hi vas anar, no vas... Perquè...
No hi vaig anar al 92.
Sí, al 92. Després hi vas i t'ensenyen com ha quedat tot.
No, tampoc he anat al tema de l'Expo quan vaig a Sevilla. No m'interessa. No, és un lloc que no hi he anat.
Jo sí que hi vaig anar a donar...
Sí que vaig veure la remodelació del Guadalquivir.
Sí, no, tot allò sí.
És espectacular.
Sí. No, però allò que...
Però em va quedar molt gravat el del listillo. I sempre quan intento pensar situacions que siguin metafòricament antropològiques del país, doncs penso és això.
I no penses en la país... nau Victòria quan es va tombar? Amb el curro dalt?
Tu recordes aquestes imatges?
Sí, però això vaig trobar-ho. Inclús em va semblar correcte.
La mascota a dalt del vaixell saludant.
Sí.
I de cop i volta...
Tot el que sigui catastròfic.
Sí.
La grandesa catastròfica d'aquest país és infinita. Per això allò del 92...
I després hi havia el director general...
Va sortir tot bé, aquells Jocs Olímpics, va dir, no pot ser...
I després hi havia el director general de l'Expo, que es veu que hi havia queixes perquè els vaixells els van tornar, en aquest cas, els van posar...
Se m'ha enfonsat, n'hi ha un que es va enfonsar.
Sí, només... però els els llançaven a l'aigua.
Els botadura.
En català no sé, no em ve el cap ara. I hi havia queixes de que es feia Huelva i que no, que s'havia d'haver fet, en aquest cas,
perquè
a Palos.
Perquè era Palos de la frontera.
Hi havia unes grans queixes.
I recordo que hi havia un escàndol econòmic d'estafes i corrupcions,
també,
que hi havia el Bellón, que era una quantitat de diners, com el missal, diguéssim, nostre, d'Andorra, doncs hi havia el Bellón, i el Bellón se li deia així perquè un dels popes de l'Expo es deia Bellón. O sigui, hi havia ja un catxondeig.
Bueno, ja hi havia, diguéssim...
Sí.
Ja
hi havia moltes fuites, moltes fuites.
No es diu Nuliejar, una nau?
Nuliejar, una nau, podria ser, senyor Barceló. Si ho diu vostè...
No, ara m'ha vingut.
Ara ho buscarem. Bueno, anem a les estrenes de la setmana, perquè avui hi ha molta teca.
Per cert, un moment,
para la màquina.
Vaig rebre una queixa. Em va arribar, no sé com, una queixa, potser a través de la Xènia. Algú que estava molest per els comentaris que havien fet de la pel·lícula Pàtria.
No, que havies fet. No cabíem.
Per part del director...
Ara anem abandonant els col·laboradors per utilitzar el
clip. No. És que eres l'únic que l'havies vist.
Jo no l'he vist, per tant...
Tornem la frase. Algú s'havia queixat dels comentaris que havia fet.
El director i equip staff de la pel·lícula.
I estaven visiblement tristos i em va sorprendre molt.
No amb un e-mail, amb uns quants.
A mi me'n va arribar un.
La Xènia és una qüestió que m'ha comentat...
I vaig pensar que hi havia un malentès.
Cada 24 hores.
Que aquí hi ha un malentès. Jo no sóc crític. perquè demanaven dret a rèplica i no sé quantes coses. És que m'ho demanaven a mi, que em diràs tu, el dret a rèplica que puc donar jo. Com a molt li dono dret a rèplica a les pústoles que em surten, però és el màxim, la màxima rèplica que em puc donar a mi mateix. I aleshores hi ha un malentès. Jo no sóc crític. Aquí, en aquesta casa, hi ha grans crítics que fan... Jo sóc un tio que paga l'entrada, va al cine i tu em preguntes què has vist, tal, i jo comento el que he vist. Per tant, no puc donar dret a rèplica, perquè no hi ha dret a rèplica. Jo dic el que m'ha passat a mi, i si a una altra persona li ha passat una altra cosa, perfecte, però vull dir que lamento no poder-los atendre. Vull dir que quedés clar, que no, sembla, que no sembli que no contestem a les coses. I va arribar aquest
tipus. Sí. Bueno, t'ho vaig adreçar a tu, en aquest cas, perquè, clar, és dir, el que l'avís és el
és
Sergi,
dir,
jo no l'he vist.
Que si una cosa no t'agrada, nosaltres la direm, perquè no ens ha agradat a mi.
Ah, potser hi ha altra gent que li agrada.
I a més a més, jo no tinc els coneixements ni la prosàpia crítica. No els tinc. Perquè
no estàs al nivell
si tu volguessis que... tenir un crític, ja tindries un crític. Però si em tens a mi, és com tenir un tio que... aquelles coses fan a les presons. Saps? Hi ha objectes que es fan a les presons.
Què es fan a les presons?
Es manufacturen.
Sí.
Però jo sóc un manufacturà de reinserció social. A través del cinema. Però vull dir que no sóc un expert, no puc ajudar-los. Si tenen raó ells o no, jo no ho sé. Jo el que sí sé és el que faig jo quan vaig al cine i el que em passa a mi quan veig una pel·lícula.
En canvi, hi ha un mail d'ara mateix de la Imma Casasses que diu: en Sergi Pàmies és simpàtic amb Volvo o sense?
Carai, es vol saber-ho.
Després parlem de Volvo. Ara anem amb les estrenes d'aquests darrers dies. Comencem amb el que és l'èxit de taquilla del cap de setmana. Wonder Woman, la pel·lícula sobre els orígens de la superheroïna DC Comics.
Això que és DC Comics, llavors no és Marvel. Això, te recordes quan vam parlar de Marvel?
Sí.
Que la gent deia, és Marvel. No sé el que vol dir. Doncs ara et diuen, és DC Comics. No sé tampoc el que vol dir. Sembla ser que té a veure amb l'origen. Amb l'origen de la figura i del personatge, que era un personatge de còmic que es deia igual. Va, té un interès relatiu, això. Si després la pel·lícula és bona o dolenta, no hauria de tenir a veure amb si és DC o CD. La qüestió és que la pel·lícula és molt, molt bona, 1 hora i 20, i després comencen a tirar-se làsers, aquesta mania de tirar-se làsers i a fer batalles que duren 40 minuts de làsers, un rere l'altre, tirant-se làsers, allò és molt pesat. Però tot el que és la primera hora i 20, fantàstica, molt com clàssica fins i tot. Tota la història dels poders d'aquesta noia, de com conviu la realitat i la fantasia, molt bona, molt bona. Passes, fantàstic. Ara, si us agafa una pedra al ronyó 40 minuts abans de sortir, us fan un favor, perquè us estalvieu tot el tros que...
És però tens el final.
També pots sortir per voluntat pròpia.
Sí, però l'última vegada que ho vaig fer va ser en Pàtria i ja veus... Vull dir que a vegades amb voluntat pròpia...
No, però aquí també estaries a un punt, un pas de fer-ho, per estalviar-te els 40 minuts de làsers.
T'he de dir que no són 40 minuts prou dolents com per anar-te'n. Dic que en relació a l'anterior baixa molt. No és que sigui dolent, perquè per resol la història, però sí que es fa una mica pesat. No està al mateix nivell.
No.
És com si el mig segon plat i postres no estigués a l'alçada dels entrants i del primer. Quina metàfora.
Molt bé.
Has estat molt bé.
Molt bé. Parlem també de Selfie, una comèdia filmada com a fals documental. Explica la història del fill d'un ministre espanyol imputat per corrupció i blanqueig de capitals i com afecta la seva detenció a la família.
Aquesta pel·lícula té una particularitat. El protagonista és igual que Ricardo Estrell. Llavors estàs tota la pel·lícula pensant, ostres, el Ricardo Estrell ha fet una pel·lícula i et sorprèn. Llavors és una pel·lícula... T'hi has de posar a favor. Perquè has de pensar, bueno... Perquè aquest fals documental, que està filmat com un fals documental, no entens per què l'estan filmant i no t'ho expliquen. Llavors jo crec que això és un fallo estructural de la pel·lícula. La pel·lícula està bé. Està bé. Està bé.
No veig molt entusiasmat per anar-la.
El més destacat és la semblança del protagonista amb Ricardo Estrell. Jo crec que això sí que és una dada important a destacar. Llavors... Parla una mica de la situació política actual a través de diversos personatges. Un d'aquests fill de ministre corrupte, del PP, i gent de Podemos. I una mica la conclusió és que tots són iguals de desgraciats. Per tant, és agredolç, al final. Quan tu surts has de dir agredolç.
És aquesta que surt Esperanza Aguirre?
Sí, surt un segon.
Perquè la van pillar, no?, sí, en un míting o no sé on.
Sí.
Vostè sabia que seria.
Jo no salgo ahí, vamos, com a Madrid, no? M'hauran cogido.
És un míting, perquè és la nit que va guanyar, que va perdre el PP l'alcaldia. els hi ha unes escenes que estan filmades en el míting a la festa del PP, que era un funeral, i a la festa de Podemos, que és quan guanya Carmena, que era
la gran victòria.
Llavors, com a documental d'aquesta època i tal, no està mal, no està mal. No està mal.
Bueno, La Casa de la Esperanza, en aquest cas...
És aquella noia que no sabem si és guapa o lletja, eh? Repeteixo, és...
La Jessica...
La Jessica Chastain, home, és guapa.
Ja vam explicar l'altre dia...
Sí, tenies aquests dubtes, no?
Que si volies crear...
Tot l'any teniu aquesta discussió amb aquesta noia.
Sí,
Jessica Chastain.
Però és que ho fa tot. Roda molt, és que fa totes les pel·lícules.
És el que anava a dir, dic, roda molta pel·lícula.
Molta pel·lícula. I el problema continua sent el mateix. Acaba la pel·lícula i no saps si és guapa o no
t'agrada. Que és guapa, sí que és guapa.
I la pel·lícula és una història real. Aquí em vaig enfadar molt. És una història real sobre una mena de lista de Schindler a Varsovia, que el tio que va salvant a la gent, als jueus, és l'amo del zoo.
Del zoo de Varsovia.
Del zoo de Varsovia. I aleshores tu dius, hòstia, aquesta història està bé. I la veritat és que la història està bé. Però clar, tota l'estona va sortint aquesta dona i tu et vas fent la pregunta, m'agrada o no m'agrada? I no acabes de treure l'entrellat. I a més, jo tota l'estona va esperant, aquesta és una pel·lícula que al final surt en la foto dels de veritat.
Clar, clar.
Doncs no surt la foto dels de veritat.
Què dius?
M'agrada molt veure les fotos.
Home, jo em vaig quedar...
Per veure les fotos al final.
Heus aquí la típica pel·lícula que al final surten
les fotos dels autors.
Doncs no van sortir, o almenys a la sessió que vaig fer jo.
Què ha passat aquí?
Llavors estic preocupat, potser en un altre cine surt i en el cine que vaig anar allà em vaig quedar Rocky o alguna cosa va passar.
Que no acostumen a ser tan guapos com els actors que els protagonistes.
No, però això ja em sembla bé. Ja em sembla bé. Ja em sembla bé, perquè clar, l'actor en si ha de ser fotogènic i cinegètic, però ostres, i és una pel·lícula que no acaba mai d'arrencar. Sí, la història està bé, té molt bona intenció, descriu un moment històric, hi ha aquesta particularitat del zoo, però no la recomanaria jo.
No. Xabela, un documental que recull entrevistes...
Diria. No, Xabela no, dic la del zoo.
Ah, vale.
Xabela, obra mestra.
Ah, un documental que recull entrevistes i material inèdit obra sobre mestra. La cantant Xabela Vargas.
Obra mestra. Documental de collons.
Va, però escolta... No cal.
Té una particularitat.
Senyor Marcelo, veig entusiasmat amb Xabela Vargas.
El fan a molt pocs llocs.
No m'ha agradat mai.
I els
no
llocs,
té ni veu, ja.
Els llocs on el fan...
És vivus morta?
És morta.
Morta.
Els llocs on el fan... hi va tota la, molta gent que li agradava la Xabela Vargas quan eren petites. Per tant, gent majoritàriament gran. I canten les cançons. Això sí que demano... que si poden evitar això en el futur... És a dir, el fet que vagin amb una pel·lícula i els hi agradi el que estan veient...
Però
deixo la pregunta sobre la taula.
Però fan tipus karaoke.
Els hi dona dret a cantar malament les cançons d'una pel·lícula que tu vols veure bé?
Però si és una cançó de tota la vida que coneixes... Per
sí, però és que és totes les cançons. Ai de Millorona, saps? Totes van... I tu deies, home, potser no caldria que cantessin senyores. Però al mateix temps era molt emocionant. Repeteixo, un tros de documental. Puta mare. Imatges inèdites, imatges que no he vist mai. Molt ben explicada la importància d'Espanya en ressuscitar Xabela Vargas quan estava en l'oblit més absolut i el paper d'Almodóvar. I molt ben explicada tota l'operació que van fer els seus amics perquè pogués actuar a l'Olímpia. Ja et dic, un gran documental d'un personatge que és molt caricatura, no? El poncho i el tequila. I no, hi ha moltes més coses. Molt, molt bona.
Julia East, la història d'una estudiant d'arquitectura que marxa d'Erasmus a Berlín.
Aquesta és una pel·lícula... retrat, el que has de dir quan surtis, perquè tu no acabaràs de saber si t'ha agradat o no. Està bé, eh? Està bé. Però està bé d'aquella manera que... Com heu sopat avui? I tu dius...
Bé, correcte.
Sí. Una mica més que correcte.
Bé, prou bé.
Però allò que et van insistint... Bueno, ja t'he dit que he sopat bé, no cal que estiguem tota la nit parlant-ne. I aleshores, aquesta té una particularitat, que és... explica un Erasmus d'una noia de Barcelona que se'n va a Berlín. Estudiar. Una mica retrat de joventut, retrat generacional. Això és el que has de dir quan surtis.
Retrat generacional.
És un bon retrat, a veure si puc trobar l'accent correcte. És un bon retrat generacional. És una mica entre xava i hipster. I llavors hi ha tot el rotllo de la joventut, que és com són les pel·lícules sobre la joventut actualment. Sempre hi ha una escena de depressió, sempre hi ha moltes imatges a primers plans, a cotxes i caminant pel carrer. Sempre hi ha dues o tres escenes de festa, perquè la gent mama, però no et pots imaginar, la joventut, i sempre la sensació que et queda quan acaba la pel·lícula és que molt feliços no són. Aquesta és una mica el resum del que és.
Bueno, si fa no fa...
Aquesta pel·lícula està molt bé, molt ben feta.
Dic, si fa no fa com generacions anteriors, també.
Home, però generació... Tu veus una pel·lícula d'Andrés Pajares i
no, José, tu creus que representaven Andrés Pajares...
I José Villarejo, i no tenies la sensació que estigués
bueno,
en un
no
país...
No era una pel·lícula que representa...
Les pel·lícules que ha fet el Villarejo són totes optimistes i són l'alegria de la huerta. Aquesta,
no,
en canvi...
No, perquè Papá Piquillo em penso que no és gaire optimista, eh?
No, fa plorar, però té bons sentiments. Quan acaba la pel·lícula la gent s'abraça i tal, perquè és d'autoajuda. Surt el Bigote Roce, tinc entès, el Papá Piquillo, si no m'equivoco.
Ah, doncs ja m'ho miraré, perquè jo soc fan número 1 de Bigote. Però
crec que és molt important pel Toni que
m'agrada molt.
Si una pel·lícula que surt Chiquito de la Calzada, Bigote Arrocet i José Villarejo, no sé per què collons estan donant l'Òscar al José Luis García.
Jo tampoc. Bueno, és que allò, tot allò té, ja ho va explicar Le Bollé.
Sí, senyor.
En aquell documental.
Surt el Arrocet.
Llavors, jo recordava aquesta pel·lícula, l'he vista, aquesta pel·lícula, sí. També et diré.
Bueno, per acabar, París puede esperar, una comèdia romàntica de Diane Lane, Alec Baldwin...
Aquesta és una pel·lícula d'una pija
milionària. Sí, he vist el tràiler, però no m'he acabat d'animar a anar-la a veure.
Que va per França, gastant els calés a punta pala, amb un tio que se la vol camalar, però que està en l'edat madura. No hi ha res més trist que un amor d'edat madura. Sí, o estàs ja molt acabat, que encara té una certa gràcia, o ets jove. Però tot el rotllo que és de l'edat madura, la segona joventut, tot això és un cuento. Aleshores, aquesta noia és una actriu americana molt coneguda, que està molt de bon veure i molt atractiva, que té un problema a les orelles i està viatjant amb el seu marit. I aleshores el seu marit ha d'agafar un avió. I ell diu, és que jo no puc perquè tinc el tema de les orelles. I surt un buitre francès, que és amic del...
He vist el tràiler.
I que li diu, jo et porto. I diu, doncs anem cap a París. Però el tio es va parant. Es va parant amb unes intencions molt libidinoses i molt gastronòmiques. És el clàssic... No, aquí hi ha un restaurant molt bo. Clar, portes tres dies. I mentrestant se la va camalant.
Fa poc vaig veure una pel·lícula que era de dos col·legues que anaven pel sud d'Itàlia, que anaven de restaurant en restaurant.
Molt bona, aquesta.
Que també vivien del cuento. I
però anaven... aquesta era més bona, era un del Winterbottom, em sembla.
No recordo ara el nom, i també anaven de restaurant en restaurant,
aquesta
també anaven parant,
aquesta era
i anaven...
Aquesta que m'has dit del París Puede Esperar...
París Puede Esperar és similar, però...
És una mica pija, i si jo sumo tot el que gasten, això només s'ho poden permetre... el 2% de la població, vull dir que no. Et fas de Podemos, si saps el que s'han gastat. Perquè realment hi ha gasto, entre els cotxes, els quilòmetres, els hotels...
Bueno, però no dius tots. Que aquest té pasta...
Sí, té pasta, però ell no en té, llavors li va traient a la dona. Tu vas veient que ell és una mica... És el clàssic francès estafador. El clàssic, ja...
És el... Que treballa a les clavegueres de l'Estat.
Sí, o ja ha col·laborat. Ja ha col·laborat. Amic, segur, molt amic de José Villar. Són aquests que truquen per telèfon i tenen unes converses que s'han d'anar una mica.
I paga ella.
Perquè ell li diu, no, és que no tinc efectiu. Però fa una cosa molt elegant, que és, jo te'ls tornaré els calés. I tota l'estona vas pensant, una mierda, te'ls tornaré. I aleshores, quan arriba al final de la pel·lícula, truca a la porta, un mensajero, i li porta uns bombons que té gas. Sí, per diabètics no hi aneu, perquè ho passeu fatal. I a darrere, tota la pasta, amb caix.
A veus? Amb
els rebuts.
Ho veus?
Hòstia, i aquí vaig pensar, xapó, el francès, perquè això ho fa el Villarejo i no torna.
No ho fa.
No n'hi hauria tornat, res, no n'hi hauria tornat, ja, gràcies. És més, ho hauria negat. Jo, aquesta senyora, no la conec de nada.
Jo em ve el cap per aquella escena de...
Però és la típica pel·lícula que has de començar a mirar quines sabates més maques, quin pentinat, oi, que és maca aquesta...
No, jo vaig mirant els plats, a mi m'agrada veure els plats.
I els plats, també diré que tampoc són...
Però...
Tu i jo hem sopat millor.
Això és veritat. Dic que ara m'ha vingut al cap aquella escena de... Diria que és de la pel·lícula Un noche en l'òpera, que li porten la nota a Groucho Marx.
Jo no la pagaria. Un cop en un restaurant que es m'emporta quatre pastes, te'n recordes?
Sí.
Ens va portar quatre macarrons, dos posats per siguin longitudinals i transversals, dos a sobre. I allò era...
Com una reixa.
Allò era un plat de pasta. Hi havia quatre macarrons. I el Toni ja ens vam mirar, que a més havíem d'anar al mateix plat.
Però qui es volia camalar amb qui, aquell sopar?
Però nosaltres...
Ens camalem juntament.
Oh!
És mutu. A més
ho fem simultàriament, com la gent que és capaç de bufar i aspirar. doncs, aquests quatre... Allò no s'ha superat, I aquest home està triomfant, ara.
Sí,
va obrint restaurants, no està a la presó. Vull dir que això també és Espanya.
I ara devia ser econòmic, aquest plat, també. Escolta, Avarà.
Avarà.
Avarà
és una ciutat, sí.
Avarà.
Avarà és...
El vaixell quan entra...
La botadura.
La botadura. Per primera vegada.
Avarà o Avarà?
Mira, A, B baixa, A, R.
Com entrar en un bar.
A, R. Avarà, però amb B baixa.
Amb B baixa.
Amb B baixa.
Avarà. Avarà. Avarà.
Mira, doncs tot això que sabem. Sergi Pàmies, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A disfrutar.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.